Primera, el Barça rep avui la Real Societat a les 9 de la nit en partit avançat de la 19a jornada. I l'ex blaugrana Andrés Iniesta s'estarà 4 mesos de baixa per una lesió muscular que l'ha obligat a passar pel quiròfan. I fins aquí, les notícies en xarxa.
MKC. Aquest programa és Més que cinema. Dimecres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Sant Vicenç.
MKC. Dimecres, oi? Les 8 del vespre, oi? Doncs aquí comença un nou espai de Més que cinema a Ràdio Sant Vicenç. El tema d'avui, doncs de seguida us ho direm, però l'excusa és bona. Mireu, l'excusa que tenim per el programa d'avui és aquesta, una pel·lícula que es va estrenar el passat dia 11 de desembre, per suposat. Anem a sentir una miqueta de l'àudio del tràiler. Del resum. Mira que dir-li tràiler quan resum és tan bonic.
Recordo com se'm va encongir el cor el primer dia que vam arribar a Colònia. Em mancava l'aire, talment com si els pulmons haguessin quedat inundats de la pluja que ens havia torbat pel camí que ens feia deixar el nostre mas. Feia olor de moll. I a mesura que ens acostàvem a la fàbrica, el soroll m'impedia sentir la frase que el pare ens havia repetit tantes vegades els últims temps. Tot això ho faig només per vosaltres.
Déu vos guard. La família Sorribas, imagino.
Sí.
Doncs moltes coses passen amb aquesta pel·lícula, com heu pogut sentir, així per aquest resum de 2 minuts i escaig. 70 anys, de fet, de recorregut històric, concretament en una colònia tèxtil de Catalunya, de les moltes, o com a mínim unes quantes, aquí molt a prop tenim una, la colònia Güell, que es van posar en marxa perquè tota una sèrie de persones tinguessin allà allotjament, tinguessin tota la seva vida, una mena de poble, de ciutat, i que a més doncs tinguessin la feina, que era doncs la base de tot plegat, no? Vull dir, tot venia pel fet de treballar, i a partir d'aquí doncs es confeccionava tota una vida al voltant de la fàbrica. Una proposta molt peculiar d'una època molt determinada, que té les seves raons històriques, podem fer 5 cèntims després si s'escau. I de moment doncs donarem la benvinguda a les dues persones, dos col·laboradors, convidats, amics, de tot una mica, la veritat, aquí en el programa, i bueno, començarem de seguida per una pregunta, a veure què em responeu. Em direu, bueno, Ui, ja comencem malament.
Uau.
Ja comencem malament. Per què? Per coses que passen. A veure... Ara, qui ha dit uau? A veure, que ho torni a dir.
Uau.
Uau? No, doncs espera, que no funciona.
Uau.
Ara de nou. No. Ara sí, no sé, perquè de vegades passen aquestes coses així, perquè sí. Ara, en principi, ja no hi ha acoplament.
Sí, un ruïdo.
Sí? Escoltes soroll, Santi?
Què tal, Santi?
Ui, sí, Serrano.
Com he dit, interferència.
Sí. Aquí, en principi, no, jo no sento, però sí, bueno, faré alguna cosa per intentar que no passi.
Un ruido com d'interferència.
Muy bestia, sí.
Sí?
Sí, sí.
Doncs aquí dintre no sento, per tant no sé d'on pot sortir i d'on treure.
Ara menys.
Però bueno.
Ara menys.
Sí?
Sí.
Bueno.
Però igualment seria un...
Doncs sap greu, però no tinc eines aquí per intentar treure-ho. Ja aniré mirant de provar alguna coseta, però si, com que jo no ho sento, no sé d'on pot provenir. Però bueno, ja veieu, això és el directe, això és Ràdio Sant Vicenç, MKC Més Que Cinema, dimecres de 8 a 9 del vespre en directe, i després doncs no a tantes xarxes com abans, perquè hem reduït la feina de difusió, però sí en el temps que toqui, sí, que es pugui, doncs en el nou canal de vídeos de YouTube, que gràcies a la idea de Santi Serrano doncs van posar en marxa, i allà estan els programes pujant-se, i els programes per poder sentir-los, però també veure doncs bona part de les coses que hem parlat doncs allà col·locades en aquell vídeo. La veritat és que una proposta molt interessant, molt de molta feina, que estan encarregant-se, portant la terme Santi Serrano i Eva Maria Milara, que tampoc encara no havia saludat, Eva Maria, i bueno, que l'últim que s'ha pujat és el de Fendra, que va venir fa unes setmanes, i que vam parlar de racisme i moltes coses. Ens va sorprendre amb la seva joventut, la seva capacitat per parlar i per raonar i per tot que tenia. Ens va agradar molt, com tots els convidats que venen, la veritat és que tenen sempre unes ganes de parlar que fa goig. Doncs la primera cosa sobre aquesta pel·lícula, Santi, Eva Maria, Santi, un tema que dona una miqueta de sí, és el canvi de títol. Em resulta molt curiós. Bueno, diguem que avui, arrel d'aquesta pel·lícula, Terra de Telers, jo diria que la cinquena pel·lícula, el cinquè llargmetratge, però no estic del tot segur, reconec que no m'he documentat prou per poder dir-ho amb seguretat, però ha fet uns quants, del nostre estimat Joan Frank Charançonet, que estaria aquí amb nosaltres, però que està presentant la pel·lícula a Granollers, a la seva terra natal. Ell és d'allà, de Granollers, però està a Granollers, està a Tarragona, es troba a Girona, a tot arreu. A Figueres, de fet, va ser la presentació oficial de la pel·lícula fa uns dies, dia 11, si no m'equivoco, i la veritat és que està l'home que no para. Una de les coses que li podríem preguntar, o que si encara pot entrar per telèfon, doncs li preguntarem com es pot estrenar una pel·lícula d'aquestes característiques de cinema totalment independent a 28 sales de cinema, que no és poc, no és poc, no és moltíssim. No seran les pel·lícules les que s'estrenarà Wonder Woman aquesta setmana vinent, aquest dijous o divendres, no serà això, però per una pel·lícula de les característiques de Terra de Telers, ja dic, amb molt pocs mitjans, bueno, una de les claus està en la distribució, la distribuïdora, amb les persones que s'encarreguen, no? que la companyia o l'empresa Sony Auria Comunicacions és la que ho porta a terme, i bueno, La veritat és que aquesta dona i aquesta companyia estan traient moltes pel·lícules, estan tenint molts èxits inesperats de vegades, persones que confien en ell. Busqueu-vos la pàgina web perquè sorprèn la quantitat de pel·lícules que han portat a terme. Però la meva pregunta inicial, diem que parlarem avui amb l'excusa d'aquesta pel·lícula de cinema històric, així, però com ho fem nosaltres, no penseu que obrirem un manual i començarem a dir doncs la primera pel·lícula històrica és això, no, sinó les coses que se'ns vinguin al cap, les coses que ens suggereixi aquest tema, no del tot fàcil, al contrari, més aviat difícil, però que sí que pot provocar moltes reflexions i posar molts exemples i posar molta música també, és el que anirem fent. Però primer de tot, que estic fent un parèntesi, després un altre parèntesi, aquest canvi de títol tan curiós del català al castellà, Terra de Telers, Memòria de Telares. Ho trobo com a mínim sorprenent.
No, no, creo que sí que es Memoria de Telares.
Sí, es verdad, el título traduït es Memòria, ahora que lo dices.
Llavors...
Sí, en Filmin esta sí, es verdad.
És la primera cosa que em sorprèn, no? Quan era fàcil posar Tierra de Telares.
Sí.
Bueno, porque
no sé,
porque yo creo que en catalán suena como muy nuestro, muy tierra de aquí y tal, y Tierra de Telares en castellano suena como un poco raro. Entonces, como memoria, como algo que ha ocurrido, histórico, contar una historia con el paso de los años y tal, queda mejor contextualizado para el resto de España. Aquí en Cataluña, pues, terra sí que suena como algo, pues, más... O sea, lo que he comentado a veces del tema de la localización de un título o de una traducción en un texto, en una película, lo que sea, que no es fácil de trasladar a otros idiomas. Y yo creo que lo de terra se entiende como que es muy nuestro, como que muy de Cataluña. Y si le hubieran puesto Tierra de Telares, una tierra con telares, ¿no?
No,
¿sabes?
Pero,
pienso.
Pero en realidad Tierra de Telares tiene su qué, porque es la colonia Güell, donde se ha rodado...
Pero eso no, esto no lo sabe.
Colonia Vidal, de Puigreig. Colonia Güell es la que tenemos aquí más a prop.
Sí, pero, aquí al lado de San
Vicenç. Pero es la colonia Vidal.
Claro,
sí.
Esa era una zona textil donde se hizo...
Sí, pero eso el resto de España no lo sabe. Entonces, Tierra de Telares, pues dices, pues tierra. En cambio, Memoria ya suena a que te van a contar una historia a través de los años.
Pero
pienso.
Lo de tierra no es porque hacen ahí la vida y duermen ahí, hacen una vida ahí, o sea, es como una,
sí.
Un trozo de tierra de la misma fábrica.
Sí, pero lo de tierra suena como muy de aquí, de Cataluña. Pienso yo.
El que tu proposes, Santi, és que d'alguna manera descontextualitzen i li treuen la part així com més de...
Més nostra.
De pertinença, no?, d'un lloc determinat.
Sí.
I de,
sí.
Fins i tot d'identificació amb un...
El concepte de
una ideologia.
De terra és com muy de... Jo soy de aquí.
I amb un sentiment determinat,
sí.
No?, això, no?
Sí. Vull dir, que en el resto de España igual puede no entenderse.
No entenderse o potser arribar a un... a una mena de rebuig, no?, pel fet de dir...
També, per què no?
No? Estem parlant d'allò, no? Bueno, no, segurament no podrem donar una explicació més...
Bueno, cuando podamos, bueno. Pues ya le preguntamos al director o algún productor o lo que sea el
sí,
porqué
sí.
De...
Doncs sí.
D'esta traducció que no és nada literal.
Que quedi sempre alguna cosa així per preguntar i per indagar. Això m'agrada sempre. No tenim per què tenir tancades totes les històries. Però bueno, que a Maria Milana li hagués posat Tierra de Telares.
Sí, claro,
jo en principi també.
Tierra de Telares, perquè era... Bueno,
ja s'entén prou bé i es respecta. O si no, en català directament, Terra de Telers.
Terra de Telers,
i ja està.
Claro, català,
i és el títol internacional, no?
Sí, jo no lo hubiera... Sí, es que de hecho yo no lo hubiera... Me sorprendió mucho cuando lo vi, es verdad... No había caído en eso que ponía Memoria de Telares, sí, pero sí, me sorprendió cuando vi Telares, digo, pero esta es la misma, sí. No sé por qué la en Filmin, no sé muy bien por qué la sustituyó.
No Filmin, la distribución
sí,
que
es el título en el resto de España.
No creo que sigui el
resto de España.
Filmin, no creo que sigui.
Bueno, claro, Filmin no pinta nada a la hora de decidir el título de la peli.
Claro.
Ya, pero yo qué sé, yo pensaba que era pues eso, solamente para esa...
No, y en salas.
Vale.
que no sé cuántas salas de resto de España
se habría de mirar. Eso no sé.
Por ejemplo, lo digo porque Pan Negra, que yo sepa, nadie me dijo, ay, ¿has visto un Pan Negro? Nunca. Y no lo vi nunca, nunca.
Pero tampoco sé la distribución que tuvo Pan Negra en el resto de España.
Pan Negra sí, que arriba. Yo sí, aquí está seguro que sí.
Ya.
Claro, ¿no? Entonces es un buen ejemplo, sí, señora.
Y nunca vi traducido Pan Negro. Y la gente no, cuando hablábamos de, porque yo me encantó esa película y a todo el mundo decía, ¿has visto Pan Negra? Me decía, ¿eso qué es, no? Una película catalana y tal, ¿la has visto? Es preciosa. Y la gente no me decía, ah, Pan Negro, la busco por Pan Negro. Nadie, que yo sepa, no me suena nada a ver Pan Negro en ningún sitio.
Pues no sé, habría que preguntarle a la productora o distribuidora
Está bé l'exemple, decisión. Perquè també entra dintre d'un tipus de cinema del que estem parlant avui, cinema de reconstrucció històrica. Jo crec que intentarem aclarir això del cinema històric i a veure quan estem parlant de cinema històric o si existeix el cinema històric. Jo us plantejaré encara més. Existeix la història, però això una miqueta més endavant, perquè ja sé que la pregunta així de cop, doncs és com dir, però de què parla aquest home? Doncs mirarem de donar-li volta a aquesta pregunta.
Francesc i sus divagaciones.
Bueno, però
podria ser una secció dentro del programa.
Bueno, ja ho és. De fet, el programa és fonamentalment això, si te n'adona. Però anem per una altra part important, perquè jo tinc curiositat, la veritat és que no sé res de les pel·lícules que després de que Santi va sentir, Santi ahir que parlàvem de cinema històric, va dir, bueno, jo de què parlo? De què parlo? Perquè, clar, en principi no està dintre dels seus gèneres i d'allò, però...
Està fora de mi àrea de confort.
Segur que hi ha alguna pel·lícula que sí que entri o no. De fet, ens està sorprenent molt últimament, la setmana passada...
Sí, m'estoy yendo por otros derroteros.
Ampliant els teus horitzons.
Però sí que hi ha alguna pel·lícula històrica de terror. No, no me digas que
bueno,
no.
Bueno, pero
moltes.
Ya...
O como mínimo de ciencia ficción o de misterio. Moltes. Algo así.
Bueno, he elegido dos que no... Ahora veré.
Vamos a ver.
Vamos.
Y hemos dicho...
Ahora. Estaban para ti. que no em sona aquest grup ni aquest tema, però molt xulo. Tu sí que el coneixes, la Maria?
No,
tampoc, pensava que era Muse. Por el timbre de voz del cantante,
sí,
pero no. Es un grupo que son, si no son mexicanos, son de cerca de México, que se llaman The Mars Volta. Nombre un poco raro. Y ellos también son un poco excéntricos y raritos. Hacen un rock así un poco psicodélico. De hecho, esta es de las canciones más convencionales y más fáciles de escuchar. Pues los discos tienen muchas canciones que no tienen estribillo, que empiezan de una manera antes de que lleve un cuarto de canción, ya te ha cambiado la melodía y luego vuelve a cambiar. Y al final acaba que no sabes cómo era la canción al principio.
Pues me agrada eso, mira.
Pues es un grupo muy,
com
muy chulo.
Como la historia mateixa, ¿no?
Sí.
¿Y por qué? Me ha apetecido
porque no guarda ninguna relación con...
Sí,
cuando no encuentro una canción que hilar con el programa, pues me cojo una que me apetezca escuchar y digo, pues soy esta.
Sí.
Y esta canción se llama The Widow, La Viuda.
Que tampoc no té res a veure amb res, per tant no cal que... Però bueno, m'ha agradat això que explico.
Però seguro que al cabo de la història han habido muchas viudas, por desgracia.
Ai... Santi,
en hechos
profund,
históricos, ya que estamos hablando de
molt bé, estàs entrant amb el tema.
¿Qué?
Estàs entrant amb el tema, molt bé.
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, va, quina.
Total,
quina
pues he cogido dos pelis que podría haber elegido el tema principal de esta, que es famosísima, pero es un tema que me empalaga y he dicho no. Y bueno, la primera es Titanic.
Ah.
Vale.
Anda.
Sí. Digo,
pues se acaba de deixar.
Sí, sí, sí.
Parat, però del tot. Sí.
Que, a ver,
¿cómo es que has
escuchado? Es una peli histórica, ¿no? Es un hecho que ocurrió de verdad. La diferencia con otras películas históricas es que es una historia ficcionada que no pasó dentro del marco de un hecho que sí que ocurrió.
Per aquí anirà el tema del programa, molt bé.
Ah.
El que és ficcionat, el que no, molt bé.
Sí, sí, sí.
Anem bé.
Pues nada, contava la història d'una xica bien, de pasta, de família bien, que se embarcava en el Titanic, Rose, y que conocía al apuesto, guapísimo, un poco granujilla, Jack. Y prácticamente era como una especie de Romeo y Julieta en un barco, porque
¿ah, sí? O sea, ¿y a sí, familia? Yo no lo he visto.
Bueno, no es que ¿cómo?
¿Qué?
Vale, pasa nada.
Ninguna, sí, sí. Ninguna versión del Titanic, ninguna.
¿Pero cuántas versiones ya?
Tres, ¿no hay? ¿O dos?
¿Tres? ¿Qué hemos dicho?
Bueno, siempre hay alguna miniserie y tal, y luego había otra que era que reflotaban el Titanic del sí, fondo del mar, no sí, sé qué. Salvemos sí, el Titanic.
Yo he visto algún sí, documental, pero
algún docu.
Película,
sí. Igual no, estaba dirigido también por James Cameron.
Podría ser.
Total, lo del tema de Romeo y Julieta es por la diferencia entre los dos y el amor imposible.
Pero no haya dos familias.
No porque haya dos familias enfrentadas, no. Aunque bueno, la familia de ella no es que esté muy contenta de que se junte con un tipejo que su pasaje para el barco está, pues, vamos...
Estos son jotas, en el granuja, tipejo, pasaje...
Sí, 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 sí. Bueno, son adjetivos despectivos que dedicarían la familia bien y adinerada de la chica.
¿Qué carajo de granuja es?
Sí, 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 sí.
Totalmente.
Pues nada, eso, contaba la historia de amor imposible, bigger than life, de estos dos...
Ya
sí, ya estoy diciendo
raras,
cosas en inglés extrañas. Y a mí la verdad que con el tiempo es una peli que me empalaga un poco tanta historia de amor.
¿Pero cuántas vagadas las has visto?
Pues creo que al cine fui dos veces, una un poco obligado. Luego la he visto alguna vez por la tele. Creo que se la compré a mi madre en DVD porque le gustaba mucho. O sea que igual la he visto cuatro veces.
Drats bruts, de Santi Serrano, dient que li agrada molt tipus de cinema. I mira quines són les pel·lícules que més veu. No has vist cap pel·lícula més vagada que aquesta.
¿Cómo? ¿No sabes las de veces que he visto Star Wars o la trilogía de Evil Dead o La Cosa? O
no, ni idea.
Mis pelis favoritas me las sé, bueno, de memoria no, pero...
Star Wars también es una película histórica.
Claro.
Historia histórica dentro de la historia del cine, sí, sí. Marcó un antes y un después, tanto en efectos especiales como en el tema de lo que es el cine... espectacular, evento, el blockbuster.
Bueno, pero también establece toda la historia de un...
De un universo.
De un univers determinat, sí. I de un funcionament, i d'una política, i d'un senat, i d'un...
Sí, 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 també.
El que passa és que és ficcionat totalment, però es basa en fer real.
Absolutament,
clar,
no hay nada en Star Wars que exista de verdad. Bueno, pues eso, contaba la historia de estos dos, el amor imposible, y a mí la parte que más me gusta de Titanic es la parte técnica. El tema de cómo recrearon el Titanic... Y la parte final cuando ya pues llega la catástrofe y el hundimiento y los efectos especiales y todo esto, que la verdad que James Cameron es un tío muy perfeccionista, en plan Kubrick, y técnicamente la peli es apabullante, y la parte del hundimiento la verdad que da escalofríos. Más que el agua fría del iceberg contra el que se chocan. La película estaba protagonizada por Leonardo DiCaprio, que en aquel momento forraba las carpetas de todas las quinceañeras, y Kate Winslet, y quinceañeros, porque también podría ser que le gustase a alguno, seguro. Y Kate Winslet, dos actores que en aquel entonces pues eran bastante jovencitos y que vieron impulsada su carrera y que continúan en activo, y hoy día son dos actores de carácter, de larga trayectoria y con pelis muy buenas. mucho películas mucho mejores que Titanic. Se gusta que, se nota que no me gusta mucho Titanic.
La has visto 4 veces, ¿eh?
Bueno, mí, que la haya visto no, unas cuantas veces no significa que me guste. Pero bueno, en su día fue la película que arrasó en taquilla, es que lo petó. También triunfó en los Oscars, 11 nada menos, igualándola con Ben-Hur. Otra histórica podría ser, ¿no? Ben-Hur.
Otra histórica ficcionada.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Es que la mayoría son así. Sí. Claro, la mayoría sí, son históricas sí, sí, ficcionadas. No sí, sé sí, si sí. Por eso de ella, que no sé si existís el cinema ya histórico en sí, pero bueno, en paralelo alguna.
Sería un tipo documental, ¿no?
Bueno.
Lo que está más pegado a la realidad, dices.
Claro.
No, sin que esté ficcionado. Yo.
Claro.
Bueno.
Habría que repasar a ver qué pelis explican realmente una historia real. Pero sí, sí que hay. Por ejemplo, me estoy acordando de esta de...
La de Viven era historia real total, ¿no?
Por ejemplo. Pero bueno, todo y así, las que son históricas y cuentan la historia real de algún personaje, como puede ser también...
Lo Imposible.
O Braveheart.
Braveheart también.
Siempre se toman licencias para que la peli sea más dramática y funcione en pantalla. De hecho, cambian... hechos históricos o los cambian de ciudad o hay cosas que no ocurrieron y se las sacan de la manga para que todo sea más épico,
Això es fan al cinema. Sí. El que le llaman al cinema no
se manipula al espectador para que se emocione. Mira, para que sufra,
apago,
para que se ría, para que llore.
Apago el micrófono, tanquem, posem música, sí, i fora, home, això no,
vale.
No ho pots dir.
Pues sí.
Jo estava convençut de que tot el que es veia en el cinema era verídic.
William Wallace, el personatge de Mel Gibson, no era ni tan valiente, ni tan de modelo a seguir, ni... Sí, sí, sí.
Ay, quina desilusió.
Sí, sí, sí. En fin, la otra película és 1917.
Mhm. Esta em podia imaginar que en parlaries, sí?
Sí.
Que tu també l'havies vist.
Sí, l'he visto, sí, sí.
Bueno, esta me gusta más que Titanic.
Per què?
Porque, bueno, también cuenta una historia ficcionada, aunque está inspirada en las memorias del abuelo paterno del director. Está dirigida por Sam Mendes y básicamente la encuentro que es una peli de aventuras, que es un género que me gusta más, pero ambientada en un marco histórico como es la Primera Guerra Mundial. Cuenta la historia de dos soldados que tienen que iniciar un viaje a pata para entregar un mensaje a un batallón que va prácticamente a una muerte segura porque se creen que van a atacar un frente alemán que se cree que están ahí desprevenidos y tal, y en verdad es una trampa. Y o entregan el mensaje a tiempo o llegan antes de la madrugada y entregan el mensaje de que no ataquen o es una muerte segura. Con la particularidad de que dentro de ese batallón que va a atacar está el hermano de uno de los dos soldados que parte a entregar el mensaje. O sea que es una misión contra el tiempo y una peli de aventuras porque le va pasando un montón de cosas diferentes.
En realitat no té cap ànim de versemblança, no? Ni de... Simplement que està ambientada en una època històrica determinada, no?
Bueno, yo es que no soy ningún experto en historia, pero sí que me dio la sensación de que la recreación del momento que estaba explicando y la ambientación y todo estaba muy, muy conseguida y, o sea... Y luego la forma en que estaba rodada era como que estaba viendo un cachito de historia.
¿Sabes a quién me recordó mucho? No tienen nada que ver, o sea, una película con otra, vamos, en ningún aspecto, pero cuando la estaba viendo me acordé de los entierros de...
Melquíades Estrada.
Ese, me recordó a eso,
los
no sé
tres
por qué,
entierros.
Pero esas historietas de tener que pasar de un sitio a otro, de ir, de tal, de... me recordó a eso, que nunca llegaban, ¿no? Que era como... todo era, ¿no? Como, no sé, como el Mario, ¿no? Cuando va... Va pasando
niveles.
Claro.
Bueno, pues esos son las pelis, sí, de aventuras.
Sí, sí, me recordó eso.
¿No? ¿Estás de acuerdo?
Es buena comparación.
Son,
sí,
como niveles de un videojuego.
Sí.
Bueno, supongo que los videojuegos están basados, ¿no? En las historias de aventuras, en la,
sí,
culminación de l'heroi, ¿no? Amb el...
Sí.
amb els viatges iniciàtics, no? Que són sí. les constants.
Tiene
no?
todo, todo un poquito de eso, sí.
Pero entonces no es histórica esta de...
1917.
¿Es histórica o no?
Bueno, ha establert un criteri molt, molt interessant, també.
Sí, sí que está ambientada en un hecho histórico, pero la historia ficcionada no ocurrió tampoco.
¿No?
No. Vale.
Clar, però veus, un altre dels factors que ens fa... bueno, pensar en altres exemples de pel·lícula i tenir un criteri per saber si una pel·lícula bueno, compliria els requisits que a MKC demanem que sigui cinema històric, no? que estigui ben ambientada, és a dir, que te la cregui. Bueno, el cinema ja ho sabem, no? que sempre li demanem que tingui una versemblança que ens faci entrar a la pantalla, que no ens deixi sortir de la pantalla del que estem veient allà, i una de les maneres de fer-ho doncs és això, a part amb la música, que la música no té res de històric. Curiosament estem sentint precisament una part de la banda sonora 1917, clar, està sentint música quan estem veient una d'allò, no té res de versemblant, però ens entra.
Sí, però 1917 no recordo jo que tuviese mucha banda sonora, que era más tema de sonido y tal.
Doncs
no sé, hace tiempo que igual hace un año. La vi,
o això seria, sí, es va estrenar
a principis d'aquest any, no sé, passat, sí, crec que la vi a principis d'aquest any.
Doncs un altre factor o una altra qüestió a tenir en compte, el fet de que si una pel·lícula no li poses música, també estàs posant-li música, és a dir, la teva banda sonora
sí.
no és música.
L'ausència de música també és, sí,
és un criteri i és una decisió artística.
Sí.
Igual que si poses música que en un moment determinat està sonant i et sembla que sigui música incidental, no? Explicant la psicologia dels personatges o donant-li un valor a l'escena o un ritme determinat, i després veus que en realitat és una orquestra la que està tocant, o que és un disc que està sonant, o és que hi ha algú que està cantant en el metro, on sigui, llavors també canvia molt, li dona una altra característica diferent, la fa en certa manera més històrica, no? En el sentit de que ens pot estar explicant una cosa que pot estar passant, vull dir, igual que podem estar passejant per un lloc i podem veure això, no? Una orquestra, o podem anar a veure un d'allò, doncs és una altra, vull dir que estaria dintre d'una sèrie de fenòmens i de fets que fan que una pel·lícula sigui més realista, tenint en compte que bueno, sempre hi haurà una càmera gravant allò i mai no hi ha hagut una càmera gravant un fet històric, o sí?
Hombre, sí, sí que hay documentos de hechos históricos, y si no, fotos.
De fet, a partir d'un moment determinat, em sembla que va ser a partir de la Guerra del Golf, que va ser la que es va considerar pràcticament una pel·lícula, ja, perquè hi havia tantes càmeres de tants mitjans diferents que era una retransmissió pràcticament en directe del que
estava passant. Que fos una competició deportiva.
Més o menys.
Por desgracia. A ver quién puede más.
Un espectacle més, vull dir, dels que podem veure per televisió, dels que podem després.
Y que se ve tanto que por desgracia estamos muy insensibilizados. Lo vemos tan normal.
És un producte
sensacionalista.
Que es ven.
Sí.
Digue-li com vulguis. Vull dir, la qüestió està en, per exemple, 1917, per exemple, Terra de Telés, que és la nostra excusa. Per exemple, hem de parlar de més coses, de Terra de Telés i més factors, i acabar de tenir una resposta entre les persones que estem aquí sobre si la història existeix o no, recordeu que és una miqueta la base de la divagació d'avui, però ja arribarem si arribem. Però ja deia més coses a tenir en compte amb aquestes pel·lícules, no? Més factors. Per exemple, bueno, he derivat jo ara una cosa a l'altra, però després tornarem. Per exemple, el vestuari, no? Que parlàvem de Terra de Telés, que a Maria no li acabava de convèncer, però hi ha hagut una petita discussió així entre tu i jo venint, que potser la podríem recrear perquè és interessant, sense dir qui deia una cosa i qui una altra. Però la qüestió era dir, si unes persones, a veure què en pensa Santi, li comentem, si unes persones amb una pel·lícula, uns personatges, vaja, estan vestits pràcticament tots en una escena d'un bar en el que estan celebrant, no me'n recordo què era exactament, estan brindant així per una feina feta o perquè han tingut un fill, no me'n recordo molt bé la veritat, però estan vestits tots pràcticament amb la mateixa camisa o amb el mateix estampat de la camisa,
sí.
Alguns una miqueta diferent. Això per una pel·lícula com Terra de Telés, aquella escena devia estar ambientada, devia estar situada més o menys per 1930,
és que, antes de la guerra,
oi que sí? 1930, posem més o menys, més o menys per aquesta època. Estaria, clar, no som experts en vestuari, però un quan veu això ja dius, és correcte, no és correcte, ja està malament fet pel fet de que es vegin una sèrie de persones vestides amb la mateixa camisa. Com ho veus? Ho veuries així, amb una, això, amb una pel·lícula, Santi?
Bé, això va depender un poc de la persona. Igual habrá quien no le dé importància i igual hay alguien que le saca de la película, que piensa...
Però podria estar aquí, ben ambientat, aquí el, això?
Tal vez sí. tal vez no havia mucha variedad de vestuario, ni de estampados, ni nada. Es una posibilidad. Pero otra posibilidad puede ser que uno lo perciba como que vestuario más pobre... Y estoy más pendiente de que llevan todos la misma camisa que en lugar de lo que está aconteciendo en ese momento en la película. Que luego lo puedes contrastar y buscar y ver pues cómo vestían en esa época. Igual decir, ah, pues sí, pues no es que hubiese mucha variedad de estampados. O luego ver que sí, que había pues variedad de colorido y tal, y decir, pues con el tema del vestuario lo han cagado. Pero claro, eso al final es una percepción subjetiva del que está viendo la película. Hay gente que se deja llevar por la historia que nos cuenta la película, y estos detalles les pasa por alto. Le vale con que le cuente una historia y sigue el hilo de la historia y ya está. Y hay otras personas pues que, bueno, como yo, por ejemplo, pues a veces estoy pensando en cómo han colado la cámara por ahí, o cómo está hecho este efecto especial... ¿O por qué me están metiendo un flashback de repente cuando es algo que ya he entendido y por qué me lo vuelven a explicar? Cosas así. Pero hay gente que eso, que le está bien con que le cuenten una historia y se dejan llevar, sin más. Entonces al final pienso que esto del vestuario que vosotros habéis debatido, que es más una percepción subjetiva, que no si está mejor o peor. Porque como yo tampoco tengo ni idea de ese momento... Histórico, pues no sé cómo vestían. Caldria, es que no lo sé.
Caldria veure si s'ha fet una investigació, no? Claro. Sobre el tema o
documentació. Yo imagino que sí, pero igual andaban cortos de presupuesto para el tema del vestuario y han tirado por algo así como muy neutro, bueno, claro. Que no llame la atención, que no desentone, claro. Y han preferido dedicar más dinero a otros aspectos. Que también puede ser una solución tanto artística como presupuestaria.
Sí. Doncs un altre aspecte que no hem de deixar de tractar avui, que parlem de cinema històric a partir de la pel·lícula Terra de Telers, que s'ha estrenat, que la podeu veure tant en cinemes com hem suggerit ara fa un moment en Filmin, en la plataforma, es va estrenar simultàniament en els dos llocs, en cinemes i en la plataforma, és una cosa que s'està fent força sovint últimament, i que jo trobo...
Por desgracia.
Jo trobo...
Porque correcta. No nos queda otra.
No, però ja es feia abans, també. Sí. Ja s'estava fent abans de que hi hagués tot això.
No, però antes, mientras estaban en los cines, normalmente las plataformas eran como más...
Però vull dir que no depèn ara de que els cinemes estiguin més o menys tancats.
No, però sí, hombre, yo he leído, que habían llegado a un acuerdo para estrenarlo simultáneamente. Algo parecido, he leído algo en LinkedIn por ahí, he leído algo parecido.
Sí, però a veure, ara tot no atribuïm al mateix. Vull dir, ja hi havia una tendència, hi ha una lluita d'interessos econòmics, que les plataformes estan lluitant per portar-se les coses al seu terreny. Una plataforma que paga un munt de diners a una distribuïdora, a una productora, doncs es guanya els drets també d'estrenar aquella pel·lícula en el seu espai, a la seva plataforma. Llavors, això tampoc és innegable, i això ja havia passat
per un exemple.
Doncs si no recordo malament, ara potser m'equivocaré, però la última pel·lícula de Martin Scorsese...
Esa és directament una producció de Netflix.
Pues ja està, és una lluita d'aquesta producció, és una producció important, ¿vale? Que ja no passa per cinema, d'acord, que ja estigui feta...
Sí que tuvo un estreno, una cosa pequeñita.
Bueno, de manera testimonial.
Sí.
Es un ejemplo.
Pero es que en el momento que es una producción de Netflix, o sea, sí, clar, ya va a la plataforma directamente.
Y hay otros ejemplos. Lo que pasa es que
sí que se da en películas de producción modesta que por lo general acaban yendo, pues eso, al video on demand, a plataformas que cuando miras el tráiler pone On Select Theaters, o sea, en salas, en cuatro salas determinadas, y en Video On Demand, ¿vale? Pero son es un perfil de producción como más modesto, que tiene, pues eso, un pase testimonial por cines. ¿Tú la quieres ver en cine? Pues o vas estos días o fuera, y luego ya pues en casa. Pero la tendencia está de que las películas se estrenen simultáneamente en salas y en plataformas.
S'ha fet en més d'una ocasió, vull dir, però
sí, però són poquites, perquè el tema de l'irlandès.
L'irlandès, exacte, no em sortia sí. El títol de la pel·lícula.
Es que es una producción de Netflix, sí, entonces sí. Eso va a Netflix sí o sí, y de manera, podemos decir, anecdótica, pasa por salas, pero no es una película cuya intención sea hacer una taquilla extraordinaria. No, esa película, la intención es tener una gran cantidad de suscriptores nuevos en la plataforma. Son dos cosas muy diferentes.
Doncs, sí, sí, completament d'acord, però s'ha fet en altres ocasions, el que passa és que ara no em venen més títols.
No, claro, a ver, ahora de memoria.
Però Terra de Tele s'ha fet d'aquesta manera, en qualsevol cas.
Bueno, però jo crec que Terra de Tele obedece tanto a la situació actual que estamos viviendo, que hay pocos cines mañana igual los cierran. Y otro que también es una película que aunque pueda ser ambiciosa en lo que cuenta, es una producción
pequeña,
modesta, sí. Y entonces una forma de llegar a más público es ponerla en una plataforma. Porque si el estreno es limitado, son 28 salas, pues el alcance que va a tener la película para que la vea la gente, pues no va a ser muy muy grande.
Però en qualsevol cas són altres canals de distribució que de vegada tenen més capacitat per fer aquesta possibilitat, i s'anirà fent, vull dir, perquè els cinemes d'una manera o d'una altra no estan tenint tota l'afluència de públic que desitjarien,
no, i cada vegada menys.
Per tant, estan buscant aquestes opcions.
Jo dic una cosa, los festivales que, por ejemplo, tenías sí o sí que estar unas, como mínimo una semana en salas y en ciertas salas, etcétera, ahora están como tirando un poco para atrás porque no se puede, claro, con la pandemia todo esto.
Pero claro, entonces, si no se puede, pues
entonces, esto que yo digo, que he leído, viene de ahí, viene de que se han hecho como un acuerdo, o se están poniendo de acuerdo para a ver cómo lo hacen, porque claro, los festivales grandes, entre comillas, no pueden exigir a una película que se ha estrenado, por ejemplo, en algún cine y tal, con esto de la pandemia, que esté una semana entera en cartel, si ya prácticamente los cines están cerrados.
Pero las pelis que van a festivales no han pasado por cartelera. Otra cosa es las pelis que van a premios tipo los Goya o los Oscars o algo así, esas sí que tienen que...
A eso me refiero, algo grande.
Ah, pero entonces ya no son...
No, a eso grandes.
Pero entonces ya no son festivales.
El de Málaga me parece que sí, que necesitas estar.
No, de hecho, las pelis que van a festivales nunca pasan por salas. O sea, siempre tienen la premiere en los festivales. Y va el equipo y lo presentan y tal. Sí, y ya, luego entonces pasan por salas.
Una mica, perquè
hablo en general, igual.
Sí, a Sitges també, de vegades s'ha estrenat pel·lícules, han passat, que ja estaven en cartellera.
No.
Se n'ha fet, sí.
Sitges no.
No, Sitges no.
S'ha fet simultàniament.
No puedes tenerlo en el
cine. Ara no tinc els títols.
Otra cosa és que la pel·lícula se passe, jo què sé, la setmana antes en Sitges i a la setmana siguiente vaya cines, pero siempre, o sea, las películas, pues si no tiene sentido, o sea, el festival siempre es como un escaparate de...
Parleu de les seccions oficials, però bueno, sí. Com que s'obren tant, hi ha festivals com Sitges, que es posen tantes coses diferents i en tantes seccions, doncs si no són de secció oficial, doncs poden passar, però bueno...
Però a ver, si són pel·lícules antigues, entonces sí...
antigües o que no entren en secció oficial, sinó que tenen una
sí,
distribució
Brigadón,
i que
refieres?
No, que no, tenen una distribució.
Brigadón, ya, olvídate, bueno. Brigadón no
por eso digo que
o sea, ya es como una especie de festival aparte y no o sea, ahí no hay una condición realmente, porque muchas veces se pasan retrospectivas
sí,
con una temática en concreto retrospectiva ja lo dice la palabra. Ens hem
desviat del tema, segurament he estat jo el que ho ha desviat, parlant de pel·lícules que s'estrenaven simultàniament en sala i en plataformes, com ara Terra de Telers, però jo volia seguir per la línia d'una altra cosa que venien comentant quan venien cap a l'emissora, la Maria Vilara i jo mateix, dient que quan una pel·lícula o quan una història, una sèrie, el que sigui, per exemple, em donaves l'exemple de 30 monedes, del 30 monedes de la sèrie de l'Àlex de la Iglesia, si era històrica o no, ens sembla molt interessant la pregunta, i ara continuarem, però vaig a posar un exemple d'una banda sonora dedicada a mi padre, que estarà escuchando, espero que la senyal llegue bien, no sempre llega, perquè és una d'aquelles pel·lícules que li encanten. Sí, no està molt lluny, però de vegades les interferències costa fa que costi que arribi. Anem a sentir aquesta música, a veure si la reconeixeu o no. Ell segur que sí.
Con cada taza.
Oi, és que bonito, cultivant. Con cada taza, sí senyor. És que és meravellós això. Passes un anunci, però hi ha un altre. Bueno, ara sí, romans estaven per allà d'alguna manera, en algun moment determinat. Música de romanos, que ara que dius, doncs no hi ha cap música historicista de música de romans, de pel·lícules, perquè no hi ha un registre escrit de la música romana, de la música de l'imperi romà, i no se sap com és la música, però els grans compositors de Hollywood, vinguts d'Àustria i d'Alemanya, doncs van inventar-se tota una sèrie de coses, van investigar també quina mena de música, i es van inventar unes fanfàrries, van inventar una música que ara escoltem, i música
de romanos.
De romanos, exacto. I llavors estem convençuts, no? Com aquesta. Estem parlant d'una pel·lícula clàssica totalment amb música d'Elmer Bernstein, que tindria a veure amb això que deies de 30 monedes, és Los 10 mandamientos. És el mateix.
Era que lo iba a decir.
Los 10 pues és aquesta. Los 10 mandamientos és històrica. 30 monedes és històrica.
30 monedes no.
Bueno, però està basada en alguna cosa, no? Clar.
Está basado en lo que a Alex de la Iglesia le ha parecido bien.
Bueno, no.
30 monedas no existe.
Pero está basada en la historia de...
30 monedas.
Pero eso es como si cojo yo y cojo un hecho histórico y partiendo de eso me invento una...
Sí.
Bueno, pues como los ejemplos que he puesto, Titanic y 1917.
Claro,
pasa que, claro, Titanic o 1917 podrían haber pasado, 30 monedas no.
Bueno... ¿Por qué no?
Podían
bueno, no
cuentes pasado.
Nada, no hagas spoiler.
Hombre,
pero...
podían
no sé.
Haber pasado.
Es muy... Porque es como ciencia ficción. A ver.
Hombre, es una peli de terror serializada. Con todo, o sea, cócteles de bichos, de posesiones, de anticristos, de mil cosas. De la imaginería del cine de terror metido ahí en la coctelera por la ley de la Iglesia.
Però al estil de la Iglesia, vull dir, al estil de pel·lícules que ella ha fet, de, ara no em sortirà...
Sí, el Dia de la Bèstia.
El Dia de la Bèstia.
Sí, és molt el Dia de la Bèstia.
És molt al de la Iglesia, no?
Sí.
Bueno, pues jo la veritat és que no m'he posat a veure-la, però no em desagrada la idea. Doncs això, vull dir, queda però de vegades, que per exemple, sé que el meu pare pensa los 10 mandamientos i ho veu com una cosa real, perquè el cinema és tan realista, no? I quan s'obren les aigües del
que efectes especials, per a l'època.
Clar, vull dir, és tan impressionant. I les plagues d'Egipte, no?, que enviaven, bueno...
Sí.
¿Es histórico? ¿No es histórico? Continuemos con la pregunta.
Yo para mí no, porque, bueno, pero es que yo no soy nada creyente. Entonces,
no
nada de lo que explique la Biblia y todas estas cosas, no, yo no me lo creo.
Pero allá pot haver moltes coses que sí que passessin i que estan col·locades allà, que estiguin novel·lades. Potser ningú no va obrir al mar vermell, no? El mar rojo, no? Mm. Potser ningú no va fer-ho. Però, en canvi, a la pel·lícula que va fer... Ridley Scott sobre aquest tema,
sí.
Hi ha una versió molt curiosa,
com
molt peculiar,
més realista.
Sí, completament. El que hi ha és un canvi d'altura del mar.
Com se llamava aquella?
Les marees.
No me'n
recordo un poc.
Sí, la que salia del Christian Bale.
Sí,
i...
sí, sí. És aquesta ara...
No recordo qui és més.
No em ve al cap, segur que tots sí. els oients estan dient aquesta.
Esta, però, luego, o la buscamos.
Però ara no surt. Sí, si vols buscar-la. Però estem intentant arribar una miqueta al punt d'això, de què seria cinema històric. Jo tinc un exemple, bueno, jo tinc un exemple. Hi ha un exemple que, si no heu vist, és completament recomanable. Una pel·lícula basada en, la, en els enfrontaments de... dels rebels d'Argèlia i el govern i l'estat francès, i sabeu que hi va haver tot un procés d'independència igual que molts països. Es diu La batalla d'Argel. Aquella pel·lícula segur que no és que no està
bueno, que no t'està contant una història
que no és una història real, però està ambientada de tal manera, amb tanta precisió, amb tanta força que bueno, que saps que està completament documentada, que està gravada ja en la casba d'Argel,
que te està contant una història fictícia però en un contexto real,
d'una manera,
bueno, sí. sería como Amadeus, ¿no? Amadeus también con el Salieri y todo eso, se supone que fue así, pero se supone que se basaron en algo.
Bueno, pero es lo novela. Que hablamos, es lo que hemos dicho antes, que el cine para que todo sea más dramático, más épico, más de esto, tiende a trastocar los hechos reales. O sea, quita acontecimientos o los cambia de lugar. Algo que pasó en determinado momento en la película, igual pasó más tarde. Lo que pasa que así pues supone un giro dramático que ayuda a que la gente empatice más con el personaje. Ostras, qué tragedia lo que le ha pasado. Igual no pasó en ese momento de su vida. Y cosas así.
Hay una histórica que, bueno, yo creo que es como muy parecida, muy real. A ver si me acuerdo ahora, que la vi hace poco, que justamente me comentaste tú que estaba en Netflix, que era una miniserie.
¿Una película?
Sí,
vos di el de...
Ah, la de los de Chicago.
Los de Chicago.
El
¿cómo
juicio,
era?
Juicio a los siete de Chicago.
Juicio a los siete, pero eso es...
Eso sí, sería real.
Es un buen ejemplo.
Es igualito.
Pero esa peli la metería más dentro del subgénero del cine de juicios.
Bueno, pero...
Molt interessant això que acabes de dir també, sí. Clar, perquè el cinema històric, de fet, si us fixeu, no és un gènere en si mateix, però pot utilitzar el gènere que sigui. En aquest cas, doncs,
sí, perquè, dius... perquè la gent igual antes decía, voy a ver una de romanos.
Ah, bueno, claro.
Exacte, vull dir, una pel·lícula de cinema, que és el que deia al començament Eva Maria, pel·lícula de cinema històric o basada en fets històrics, pot ser una pel·lícula de terror.
Claro.
Perquè hi ha molt de terror a la història, vull dir.
Sí, però no se le suele asociar a... O sea, no estaría enmarcada en ese género, aunque puede haber ocurrido de verdad.
Pero,
por ejemplo, yo que sé, Verónica de Paco Plaza, se supone que lo que cuenta pasó de verdad. Pero nunca la verías... No estaría considerada como una peli histórica. Sería... una peli de terror basada en hechos reales.
Sí, és que ara estic donant-li voltes al cap per pensar en pel·lícules que sí que estan basades en... Bueno, no sé, Salvar el Soldado Ryan, per exemple.
Tampoc ocurrió.
No ocurrió, però sí que ocurrió. Perquè el que sí que va passar va ser el desembarcament de
Normandia. Sí, el
desembarcament
de Normandia i tot això, sí.
Llavors, bueno, Dunkerque sí que passa.
La llista de Schindler.
La llista de Schindler. Clar.
Però tampoc ocurrió tal com lo cuenta Spielberg. Es lo que estoy diciendo, que es una dramatización de los hechos reales y manipulan los acontecimientos para que resulten, pues eso, más dramáticos, más épicos, más que llegue más al espectador.
Lo que has dicho antes, lo que habéis dicho antes de si hay alguna sección, ¿no? Pues eso, como dices tú, de terror, no sé qué, no sé cuánto. Hay una cosa también que es de reinas o reyes. Que está basado en hechos reales, como el
sí,
de
eso
Rey.
Sí que se consideraría más cine histórico.
Claro, no, como dices tú, de jurados, o sea, de juicios. Podríamos hablar
cine
de
juicios.
También podríamos hablar de cine de reyes, ¿no?
Pero ese subgénero de cine de reyes no lo he visto yo nunca.
¿No?
No, yo creo que esas películas estarían más en cine de histórico.
Claro, histórico. Sí. Pero los juicios también son históricos.
Si han passat en realitat, no? Que és com passa
sí,
aquí.
Claro, claro, por eso digo
o
que
els judicis de Nuremberg, que hi ha una pel·lícula clàssica sobre el tema. No podem deixar que acabi el programa, encara ens queden un parell de minutets, sense parlar, ja que parlem també de sèries, de la sèrie que parla millor o amb més ganes, com a mínim, amb més gràcia, de la història, diferents aspectes de la història d'Espanya, no? Que és del Ministeri del Tiempo, i que ho fa amb una gràcia també, i que ho fa amb l'excusa dels viatges, amb els temps, de les portes,
xula.
Del Ministeri, i que et porta a molts llocs diferents, i que per suposat no t'ho pots creure tot, bueno, pots creure moltes coses, però les recreacions que fa, els personatges que apareixen i la manera com t'ho explica, bueno, t'ho fa reviure, et fa entrar d'una manera veritablement interessant, i aconsegueix el que vol, que és que tinguis curiositat per aquests. Jo com a mínim m'he posat a buscar molts passatges dels que t'explica ja, no? De los últimos de Filipina, de Goya, de coses diferents, i bueno, vas veient, no? Diferents reis també, no? Que és veritat que no existeix un gènere, però que es podria fàcilment establir, un gènere. M'ha agradat això, gènere de reis, perquè hi ha moltes pel·lícules que parlen. La història existeix o no existeix?
La història s'escribe.
La història s'escribe. Però existeix o no existeix?
Sí, sí que existeix.
Sí que existeix. En quin sentit?
Pues en el sentido eso, si es real o no real, si ha pasado de verdad y está documentada como tal. Y hay alguien que pueda, por ejemplo, lo de Auschwitz, pues había gente que lo contaba de viva voz. Entonces yo entiendo que sí que es historia y es real, no sé.
Ah, por ejemplo, cadascú t'ho explicarà de la seva manera. Mire, un documental que sempre que parlem d'això ha de sortir, que és La vieja memòria, de Jaime Camino. Jo veient aquest documental vaig adonar-me, o vaig arribar a la conclusió, de que la història no existeix. Perquè la mateixa anècdota bèl·lica, el bombardeig de Barcelona per l'aviació nacional, l'explicava una persona d'un bàndol i una altra persona d'un bàndol, i no tenia res a veure, era una cosa diferent.